Molt bon dia, 9:45, moment ara per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim amb nosaltres Lourdes Dalmau, Pasqual d'Osor i Narcís Clavell. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Ja estàvem fent la tertúlia abans de començar, mentre escoltàvem l'entrevista.
Un monòleg
del Narcís que no sortirà mai en antena. Ho deixarem.
És llàstima que no pugui sortir. Però és que la correcció i el que és diplomàtic i correcte dir no es pot dir.
Bé,
Deixem-ho
aquí. A veure, temes d'actualitat. Comencem amb Spanair. Ja saben que va esclatar tot el tema aquest cap de setmana, divendres. Dos apunts d'actualitat per situar els oients. Spanair haurà de recol·locar en avions d'altres companyies més de 83.000 passatgers que tenien bitllets per volar en un dels gairebé 900 trajectes programats fins divendres. Uns 51.000 passatgers havien de desplaçar-se en avions que operaven des de Barcelona i Spanair, segons els sindicats, presentarà la suspensió de pagaments aquest dilluns. Els representants dels treballadors volen que ho faci quan abans millor per poder accedir ràpidament al subsidi d'atur per als treballadors que aquest mes han ingressat 1.000 euros, que és el que Spanair els ha pogut donar aquest mes per continuar amb les seves vides. Com han vist l'esfondrament d'aquesta companyia aèria que estava a punt de tancar un acord amb Qatar Airways que havia de ser el primer pas per convertir l'aeroport del Prat en un autèntic hub internacional, però entre això i el fet que Aena continuarà tal com estava i no es privatitzarà el sistema, sembla que fa que Barcelona tingui o continuï tenint en aquest cas un aeroport de segona. Qui vol començar?
Jo,
Narcís.
Sí, mira, començaré. Jo nego la major que dius que s'ha esfondrat l'Espanyol. Ha sigut esfondrada. Per la Vueling i per les altres companyies i per Madrid. Madrid entén Madrid concepte, no Madrid ciutat, com diu el Lluís Forn. Doncs, esclar, denunciant les Brussel·les per les ajudes de les entitats públiques. Fent el boicot, no donant el hub. Privatitzar una altra vegada no deixant privatitzar l'aeroport de Barcelona, la mateixa ministra dient que no és bona la competència entre aeroports. Tot això ha portat que Qatar es retirés, i és clar, perquè si no pot fer res amb l'aeroport de Barcelona no val la pena que vingui a ningú a buscar Spanair. Spanair ha caigut. Bé, aquest és el meu torn. I Barcelona continua sent un aeroport de segona categoria sense vols intercontinentals, i això és el que vol Madrid. És minimitzant-se, és fer-se desaparèixer el mapa. I dic, prou, deixem a Madrid que se'n vagi, o nosaltres ens anem.
Tornem a cantar. Madrid Lourdes. no són de Madrid. Va, home, sisplau. Aviam, Qatar no ha enfonsat a la companyia ni tota la resta. La qüestió està en que era una companyia que estava descapitalitzada, provenia d'un accident molt greu del que encara possiblement n'arrossegui conseqüències. Tenia una flota d'avions, sembla que estava bastant obsoleta, en el sentit de que la tecnologia feia que aquesta companyia tingués un consum més elevat de petroli, no? de combustible, i amb l'elevat preu del petroli, doncs això també li ha anat en contra. Però una empresa en eix sense fons de maniobra, que neix sense finançament, esperant que vingui un soci industrial que la salvi, un príncep, que vingui a posar els diners que fan faltes, doncs això és difícil, i més en una època de recessió. Aleshores, mentrestant, doncs des dels estaments públics sembla que li van facilitant la vida, lògicament les altres companyies consideren que hi ha una competència deslleial, perquè elles també estan treballant i elles també han de sobreviure. I aleshores ho denuncia. Qatar, en veure aquesta situació, diu, aviam, a mi quin garanteix que això no m'ho faran tornar? Que tant de bo que així tornaran els diners a les arques públiques, i són diners que potser es podran utilitzar per la sanitat, per l'educació i pels serveis socials.
El que passa que Qatar Airways diu que no quan sap que no es privatitzarà el parc. Exacte. El Prat, quan veu que el govern espanyol decideix que exacte, aquest aeroport ha de ser un aeroport subsidiari
raó
de Madrid i que s'aposta pel davant.
La raó,
el timing és així,
la raó que ha explicitat és perquè ningú li pot garantir que no hagi de tornar els ajuts al sector
perquè
públic.
Perquè no pot competir lliurement.
No, perquè hi ha unes ajudes, està denunciada a la Unió Europea, i la Unió Europea estableix que les institucions públiques no poden finançar empreses privades perquè és competència deslleial. La qüestió està per aquí, no per altres històries, que potser també ajuden.
La situació espanyola ha financiat Iberia. I també té problemes amb el...
No és veritat, no.
I toca el Pasqual i després us continuem. Pasqual.
A veure, jo si fos periodista, que no tinc la sort de ser-ho, crec que el titular seria mal final per una bona causa. És a dir, per mi el crear Spanair va ser una bona causa, entre altres coses perquè també hi col·laborava la societat civil.
Oi. O sigui,
hi col·laborava la societat civil.
De boca.
I col·laborava...
On estan els diners?
Mantet, deixa'm acabar el Pasqual.
I col·laborava la societat civil. Es veu que ha col·laborat fins al punt en què ens hem donat compte de que nosaltres sols, contra Espanya, no podem fer-ho. És a dir, si tot hagués anat rodat, si el Prat hagués pogut tenir el... Si l'altre hagués passat no sé què, si l'altre hagués passat... Ara, no
deixo és que esperem, un
no és que esperem el príncep encantat.
Estem
a, el que no volem és que ens enfonsin. Però clar, cada vegada, per comptes d'un príncep encantat a fer-nos un petó, el que venen és enfonsar-nos una mica. I llavors arriba un moment en què la gent llença la tovallola. És a dir, crec que és un final, un mal final, per una bona causa. Crec que el final no l'han fet bé, perquè penso que la Junta de Creditors, suspendre els vols, etc., com ho han fet, no ho han gestionat bé el final. Però filosòficament és un mal final per una bona causa.
Sí, era tant sector privat, no?, que el 80%, inclús no sé si una mica més,
que la societat civil va col·laborar, no he dit en quins percentatges.
Bueno, però no, és que diem que clar, com que era una iniciativa tan privada, era tan privada que una part, o sigui, el 80% privada catalana, si tanta iniciativa hagués estat, l'haguessin apoyat amb tots els recursos que calguessin.
Això és la malfiança que tenim.
I sobretot amb la privatització d'Aena.
La voluntat de fer un hub, perquè es va creure que
És impossible.
Es va creure que perquè
l'únic país que porta
aquí,
el sistema aeroportuari és Romania. Imagina quin exemple.
L'únic país que té el mateix model que l'estat d'Espanya.
Exacte, és el Romania. Imagina quin exemple.
Aquí...
Lourdes, per l'amor de Déu, sigues objectiva i digues que l'Aena hauria de desaparèixer.
Capitals estrangers s'havien de posar...
Companyies espanyoles gestionen aeroports anglesos i no poden... Gestionaven o han gestionat fins ara? Aeroports anglesos. En canvi, nosaltres aquí hem d'estar. Perquè la ministra diu, com tots els peperos diuen, tots, que no pot haver-hi competència entre aeroports. Quan sou liberals i us agrada la competència? Ara, en l'aeroport no. Madrid ha de ser el primer i l'altre ha de ser perifèric.
I la competència s'ha de fer també amb altres empreses participades en institucions públiques.
Jo diria sucursal de Barajas.
Han de ser institucions públiques.
Passem a tenir Ryanair, per exemple, aquestes companyies de baix cost que estan molt bé, però...
El 4 o 50% del percentatge seran de companyies de low cost, Madrid. Ai, Barcelona. No podrà fer res, home.
No
podrà fer res. Podrà fer res fins que no hi hagi la independència i Catalunya sigui català. Sí, l'aeroport de Barcelona sigui
d'allò. I llavors amb això hi haurà un acte màgic en virtut
ara,
del qual...
Els que t'escolten diran, aquesta senyora és tan catalana com jo. Exacte, té el mateix títol de catalana. No, home, no, tu estàs defensant sempre el que fan a Madrid. Home.
No, jo no estic defensant. Jo toco de posar a terra i jo dic, hi ha negoci o no hi ha negoci. El que sí
a mi m'agrada més volar que tocar els peus d'aquesta terra.
El que sí que no estic disposada és a pagar, a sufragar una institució, diguem-li...
De... Si estàs pagant a Aena.
Però una cosa,
estàs pagant Castelló, estàs pagant Ciutat Real, estàs pagant tot.
Tot això és tanqui, és que ho he criticat més d'una vegada,
Lourdes, tu dius...
Ho he criticat més d'una vegada.
Negoci, però negoci no pot haver-hi si no es privatitza i es deixa el mercat que treballi. És a dir, en el moment en què un govern espanyol prioritza Barajas i vol que les altres llocs siguin sucursals...
Aquí estàs parlant d'Iberia, escolta'm, hi ha moltes companyies que trien on ubicar-se.
Però
si trien on ubicar-se i si volen ubicar-se a Barcelona si poden ubicar.
Però sempre
ningú s'hi prohibeix.
Els governs, però hi ha governs que participen a Aena i es decideix, es treballa. Nosaltres vam saber, i va sortir a la premsa, que els governs espanyols treballaven amb governs de Llatinoamèrica exigint-los que els vols transatlàntics paressin per Barajas.
Exacte.
I n'hi ha més d'un contracte d'aquests. I això és voluntat de perjudicar un aeroport en concret. Sí, ja està,
i és veritat.
I agradarà o no agradarà, però és una realitat.
Posant el veto a l'aeroport de Barcelona.
No, perdoneu-me. I si tanta gent hi ha que volgués anar a Barcelona, o sigui, a Barcelona, també es muntarien avions fins a Barcelona.
Perdona,
ja
però escolta, si té més habitants tot Catalunya, que és l'aeroport de Barcelona, que aquest carall d'autonomia que s'han creat i s'han inventat a Madrid, per l'amor de Déu, hi hauria vols. Els catalans només fan que anar. Esclar, ara hi ha molts catalans, que jo és el que faria, en comptes d'anar-me'n a Madrid i fer el transbord, m'aniria a Milà, m'aniria a Singapur, m'aniria on vulguis per fer el transbord, per no trepitjar aquella terra, home.
Mira, aquí,
és una vergonya.
Aquí, abans no es va fer la teu, aquesta és una altra, no?
És com ara l'aeroport, ho fan la millor de llocs de containers d'Europa, la més gran, i encara fa 10 anys que el Foment espanyol ha promès la logística de les carreteres i dels trens i no ha fet res. És una vergonya, home. L'hauria sentit el Recoder, l'exalcalde.
L'estat espanyol ha fet el ridícul i té tota la raó, perquè si a la Xina li va dir escolti, quan acabi...
Hutchinson, sí.
Jo va dir, escolti, quan acabi d'allò, no es preocupi.
Això també ho trobaràs normal.
El tren i les carreteres...
Jo el que no entenc és com no fan una terminal de containers a Madrid. Perquè, escolta, haurien de fer un canal des de Barcelona cap allà i que els arcos arribessin fins allà.
No donguis idees, no donguis idees.
El govern espanyol va tenir 111 contractes d'exclusivitat perquè els vols arribessin a Madrid exclusivament i no passessin en cap aeroport més. Finalment, la Unió Europea es va assabentar que també hi havia hagut contactes amb països de la Unió Europea, però com, diguem-ne, el concepte de democràcia el tenen més clar, van demanar que s'anul·lessin. Però, per exemple, tenia acords pel fet... implicava que, per exemple, vols de Mèxic, Districte Federal, Miami, Bangkok, Kuala Lumpur, Toronto, San Salvador, per exemple, per dir-ne uns quants, no podien passar per Barcelona i havien d'aterrar tots per Madrid.
No, no podia passar, no. Això és el mateix com aquí a Catalunya,
però això és una decisió política.
Com a mínim han d'estar en català, doncs com a mínim han de passar per Madrid. Poden aterrar i arribar fins a Barcelona, o no poden fer-ho.
Això és condicionar el lliure mercat.
Però, escolta'm una cosa. Una cosa és que passin per Madrid i l'altra és que acabin a Barcelona. Podien fer-ho o no?
Això és condicionar el lliure mercat.
Ah, no poden fer-ho.
En el moment que hi ha escala, la gent ja no vol.
No, escolta, però és que les coses
no,
de fer
no defenso passos, el que no t'he defensat, Pau. Canviem de tema perquè em poso negre.
Es podia fer perfectament.
Bé, veurem com acaba la història. Alguna cosa més sobre Spanair?
No,
la pitjor història és la que tenen els treballadors, que veuen que els
l'únic problema de l'Spanair és la semblança amb el nom d'Espanya.
Sí, però bueno.
No té a veure, Espanya.
Em poso negre.
Per això et deia que jo crec que ho havien tancat malament. O sigui, jo crec que no sé com es tanca una companyia aèria, no en tinc ni idea. Però, clar, dir, fem concurs de creditors, el primer que fan és suspendre tots els vols, perjudica tots els...
Però això el Foment obliga, eh? Per seguretat...
És possible. Tanca tots els passatgers i els treballadors que es queden...
No, els treballadors, però van dir els pilots, sota una situació d'estrès, podien posar en perill els viatgers.
Sí, això podria ser. És dir, treu la llicència del vol.
Per això dic que no sé com es tanca. Ara, el que sí que crec és que hi ha hagut molts treballadors que hi han cobrat i que ara suposo que amb la Junta de Creditors doncs acabaran de cobrar.
Avui el diari El País explicava que s'havia deixat de volar simplement perquè la companyia no podia pagar la benzina. És una altra de les informacions que ha sortit. Però van sortint informacions...
El que dieu vosaltres de les tres, podria ser...
Sí, no, i a més...
Es va dir que
no hi ha un duro,
que
no hi ha un duro.
Això va dir el Ministeri de
Transport. Soriano va esperar fins a l'últim moment, encara esperant, doncs, des de la Generalitat, si deixessin anar algú de pasta. Però, clar, la Generalitat tampoc no té un duro.
Si sap que no és viable...
Ni tan sols, no, però fa uns mesos li va deixar anar pasta, sabent,
perquè encara no sabia
que
era,
no ho sabia,
encara no sabien que el PP tanca...
No em diguis que no ho sabia, fa un mes.
Sabia el que faria el PP? Es confiava en el que li havien dit els socialistes? Però confiava en el que li havien dit els socialistes?
No ho sabia el que pensaven i desitjaven aquest príncep àrab, aquest príncep que els havia de treure de la situació entera.
A Aena, Zapatero va prendre unes mesures i el Rajoy les ha desmentit.
I en un mes el Rajoy, per exemple, anava a afrontar aquest tema.
El Zapatero també ha tingut 7 anys per fer-ho i no ha fet res fins a l'últim moment.
No
ho ha fet malament i ha sigut molt fàcil pel PP desmuntar-ho.
Però amb aquest tema d'Aena...
Són uns de llonces, també.
D'acord, però aquest tema d'Aena no el va rematar.
Uns de llonces, dic, només.
Canviem de tema.
Canvia de tema.
Era un ingenu.
Si pots parlar de Pujol, del crisi de Tarragona.
Que pensava que anaven a solucionar
molt més. Voleu parlar del PSC-PSOE, que vam tenir aquest cap de setmana la visita dels dos candidats a la secretaria general, Carme Chacón i Rubalcaba, que es disputen els diversos vots que poden determinar qui és el líder del PSOE. Vam veure que el PSC, malgrat que no hi ha una consigna única, dona un suport molt clar a Chacón, i no sé si això li portarà al lloc correcte per entrar a dirigir el PSOE, o si, per exemple, el suport que dona González a Rubalcaba és prou decisiu com per veure que serà Rubalcaba finalment el líder. Com veuen aquesta disputa? Que cada vegada es va apropant ja al final, per tant la cosa, la balança s'ha de determinar cap a alguna de les bandes.
Jo penso...
Ja sé que no t'agrada cap dels dos.
No, amb la distància és bueno. No m'agrada cap dels dos. Aviam, una sembla que era el paladín, no?, del senyor Zapatero.
La nena, ella dic, jo sóc nena de González, perdó.
No, però era paladí del Zapatero. Home, la senyora Chacón, el Zapatero, era tot el que feia era perfecte. Aleshores, clar, si tot ho trobava perfecte i aleshores pensa anar amb aquest camí, doncs aviam qui li agrada a la senyora Chacón. Aquí ho deixo. I llavors, l'altre candidat... que és el que em representa, doncs, l'etapa final del senyor González, doncs mira, una de les etapes més grans de corrupció que hi ha hagut a Espanya. Per tant, quin dels dos m'ha d'agradar? Ni un ni l'altre, lògicament, perquè si la renovació ha de passar per aquest líder, doncs...
Jo no sé si perquè parles de corrupció, deus referir al cas Gal. El cas Gal jo no diria no, que fos
no,
de corrupció.
No, no, i el cas d'aquest que va anar a la presó Filesa, de la policia...
Filesa,
que
n'és de, la... no, de petit, Filesa, el Sala, que n'és de petit aquest cas comparat amb el cas Gürtel?
No, no, no sí, el cas Gürtel encara
escolta,
no ha sortit, a
mi,
no,
a mi personalment no,
no
m'agrada ni el Chacón ni el candidat del Rubalcaba. El Chacón, si els catalans es pensen, el PSC es pensen que tenen el Chacón com a catalana i ha dit que ni per ungues ni per dents defensarà el conveni català. O sigui, que és una catalana... com el Vidal Quadres, traïdora a la causa catalana. Què són els pitjors? Jo prefereixo un Rubalcaba que vagi de front contra el Catalunya i que digui el que ha dit, que no aquells que són de mitges tintes i després quan van a Madrid es venen l'ànima i s'excusen de que siguin catalans i van al ministeri i es compren càrrec.
No es venen, són així, ho creuen.
No, bueno,
quan
són
jo...
així, es venen. No,
són
no,
catalans
van,
espanyols.
D'acord, hi ha hagut pocs catalans que hagin arribat a Madrid, des d'en Cambó, hasta
el company de ser ministre,
hasta el company, però el ministre de Marina, home, tu, allò de res. Ministre de Marina i 4 dies. Però no tenia cap poder. Llavors, perquè no. La Marina de Barcos devien, tenia 4 submarinos i s'esfonsaven quan se submergien, o sigui que no valia la pena. I tant una com l'altra són pobres. Això demostra el nivell del PSOE, del PSC, el nivell. Però és que el mateix passa amb el PP. El nivell dels polítics espanyols avui dia, jo diria que és tan baix, que no sé si és producte de la societat, que fa vergonya.
No
hi ha cap que es pugui
comparar
ni amb l'Azanya ni amb gent d'aquella època. No es poden ni comparar. I que un país que faci i retre un homenatge a un Fraga, que s'oblidin de la seva període, bueno, això ja és un xiste.
Comparem les floretes de tot el ram, no? I el que veus és que, clar, la formació tenen uns i la formació tenen els altres, doncs està clar. I la gent ja ho ha vist, i ho sap, això és indiscutible.
Sí, sobretot la filla de la Sáenz de Santa Maria, que és advocat de l'Estat, té 27 anys, però no oblidis que és filla del general Sáenz de Santa Maria, que jo el recordo. Jo el recordo, filla de Sáenz. I, doncs, escolta, que la gent porta el que porta.
A mi m'han dit que no era veritat, que no ho era.
És filla dels generals Sáenz de Santa Maria. I tant, home, i tant.
Segur.
Ara ho mirarem, ara ho mirarem.
Això sí que valdria la pena perquè he tingut discussions.
Però és que ni que ho fos, bueno,
no,
ni que ho fos...
Escolta'm, jo anava a donar la meva opinió respecte al Chacón, la d'allò, Chacón Rubalcaba. No entenc per què en un sol dia van haver de fer els actes, els dos, consecutivament, sense seqüencialment, sense trobar-se. No ho sé, hauria sigut més elegant, suposo, un dia uns i un dia els altres, o era per aprofitar el mateix públic, això no ho sé. La veritat és que l'esquizofrènia de la Chacón deu ser molt important. O sigui, se'n va allà i és la Carmen d'Espanya Manola. Se'n ve aquí i, bueno, jo no sé si portava la barretina o no, però es brandava el catalanisme per tots els... persuava catalanisme per tots els seus poros. Aleshores dius, a veure, on estic? Diu, aquí, espera't que ara sóc catalana. On estàs? Allà, ara sóc andalusa. Ja ho va dir-ho, que tenia pares i mares per tot arreu i de totes les nacionalitats. Em crida l'atenció l'enfervorit que està el Pere Navarro amb la Chacón.
Perquè és espanyolista, és el sector espanyolista.
Exacte,
PSC,
i aleshores, quan el Pep ha dit, i aquí el Bandalló, em sembla que del PSC la va votar el 70%. Què vol dir? Que són els mateixos que són els espanyolistes del PSC, són els del PSOE. En el fons...
que no volen grup propi, etcètera.
Les votacions que van sortint són les coherents. És a dir, sí, qui vota a la Carme Chacón? Els PSOE del PSC.
El que em sap més greu és que l'alcalde de Lleida, sembla que és,
sí,
s'ha integrat a la candidatura del Navarro.
De tota manera, com dic, jo crec que aquí existeix una esquizofrènia. I volia posar, no és que vulgui posar un tema nou si el moderador no vol, però de l'esquizofrènia...
Parla del que vulgueu, ja
no,
ho sabeu.
No, però de l'esquizofrènia del PSC, fixa-t'hi que, per exemple, segons sembla, o així ho he llegit, a la manifestació antitisurades la tancaven a l'Hereu, al Navarro, i dius, però com pot ser? Que el PSC no eren gent del tripartit, no eren governants del tripartit, que ja només podíem arribar fins allà, però que el propi PSC, que ha estat governant durant 8 anys, que ha estat endeutant-nos fins a les celles durant 8 anys, i vagin a la manifestació contra les tisorades que ha provocat aquest deute que ells han creat. Jo crec que ha de ser una esquizofrènia de dir, bueno, llavors eren bons, llavors eren dolents i ara són bons, no eren els mateixos, jo crec que és horrible, i amb ells ja veurem.
Aquesta esquizofrènia la tenen inclús els Mossos d'Esquadra. Quan fan vaga parlen amb espanyol. Jo els acomiadats, i que després canten Viva Espanya al president de la Generalitat. Jo no sé com els polítics nostres, en Puig i el Mas, ho consenteixen. Jo crec que tots aquests expedientats i fora, tu... És com si, imagina un guàrdia civil que per fer vaga parlés en català. Escolta'm, és que un francès, un gendarme francès pagués en espanyol per fer vaga. Anar contra la identitat del poble que el paga. És que és molt gros, i això no és... I
tallar la diagonal.
Que el guàrdia civil parlés català a Espanya.
I que un guàrdia civil estomaqui amb un tio a l'aeroport...
Per parlar català.
Escolta'm, és que és molt gros tot això. Però és que el més greu és que els Mossos parlin espanyol
a
Catalunya. Parlin espanyol com a represàlia, contestin en espanyol, com a represàlia per les retallades que tenen tots els funcionaris.
Sí, jo crec que això, no ho van consentir.
És una esquizofrènia i una falta de dignitat dels polítics catalans, també.
Tu, del Camps,
que... Un partit al 100%, diuen, jo ja vaig dir en aquest micro que jo no trobo bé que s'utilitzi la llengua com
naturalment
un mitjà de reivindicació i de resposta.
Home, Déu-n'hi-do.
Les llengües, les dues són oficials,
perdona,
les dues es poden utilitzar correctament i trobo molt malament... Doncs,
el Síndic de Greuges d'Espanya parla del pinganillo, del Senat.
Això és com la ministra ara de Justícia, la consellera de Justícia, no?, que vol fer les traduccions. Aviam, ens posaran taxes per poder apel·lar als tribunals
Això ha dit el Ruiz Gallardó, que és un impresentable.
Sí. Bueno, no, i aquí ja tenim també unes taxes a Catalunya de la justícia i tal. I aleshores, per una banda ens posen taxes i tal, però per una altra banda es subvencionaran les traduccions al català quan els pleits se'n vagin a Madrid, no? Doncs, francament, jo no trobo que sigui la manera més eficient d'administrar uns recursos.
No, el que passa que el dret individual de cadascú de parlar en la llengua oficial hauria d'estar garantit pel propi Estat. És a dir, no entenc per què ha de ser el govern de la Generalitat qui ha de pagar aquesta factura quan representa que nosaltres hauríem de poder parlar aquesta llengua,
perquè,
també,
com
no?
Com que hi ha una llengua és oficial per tothom, doncs hi ha
una coses... Primera, una segona,
jo ho sento molt, jo vaig a... Jo vaig a...
És que tu creus és que la Constitució... Tu estàs al servei de la Constitució, el servei teu.
Mira,
quan la llei està per sobre de l'individu, no és justa.
Ni individu ni història. Jo per sobre de l'individu està el pagar. Jo no pago per això. I ja està.
Però això és per conservar el país, no és per
traduir. No, però això, jo no el vull conservar amb el MIBAR. No el vull conservar el país amb el MIBAR. Vull que es conservi per si sol.
Sí,
no
però,
vull intervenir.
Per si sol, contra 40 anys de dictadura,
sí,
contra
exactament.
El català.
No puc...
Ara també contra el català, contra els aeroports. I hem de lluitar sol.
Però
hi ha 200 lleis que defensen l'espanyol.
Crea un país amb musculatura, però no una musculatura institucional.
Els tanques els té i la musculatura, que és la musculatura que tu vols, la tenen a Madrid.
No, on s'haurà d'anar amb musculatura és al Prat, perquè tenien en compte aquest cas de dos guàrdies civils que
sí.
Van...
Dos? O sigui que era un...
Cascar, diguem-ho, fi, a una persona que es va dedicar a parlar en català i li van dir que no es podia parlar en polaco, aquí potser sí que hauríem d'anar amb musculatura. El que passa que el posicionament aquest és molt senzill quan tu consideres que parlant en espanyol tens els teus drets garantits, però la persona que és catalanoparlant i vol parlar en català...
Jo sóc catalanoparlant,
és la meva
primera llengua, eh?
Per tu està molt bé, però la persona que es vulgui expressar en català a Madrid, i per què no de poder parlar en català a Madrid, per exemple, i veure que la justícia li garanteix el dret a parlar una llengua oficial?
Doncs perquè estem a Espanya i tenim
una llengua
comuna.
Molt raonable.
Que no estem a Espanya, som d'Espanya.
És un tema d'economia.
En què quedem? És d'economia o perquè és Espanya? A veure, en què quedem?
Lògicament les dues coses, perquè a França, ni que sigui d'economia, no puc parlar l'espanyol ni el català. No puc parlar ni l'espanyol ni el català.
Estem parlant del mateix estat, no?
Sí, però en tenim una de comuna, no estem a Catalunya. És que les dues llengües no són cooficials a tot el territori nacional.
Aquesta és la diferència de la teva catalana i la teva.
Les dues llengües a Madrid no és cooficial el català.
Per tant, un català no parlant té menys drets quan va a Madrid, òbviament. Però estic
no,
parlant de la justícia. Òbviament,
castellà,
no vaig al Passeig de la Castellana i demano un cafè amb llet. Estic dient d'anar a un judici i que em pugui expressar en la meva llengua, que és la meva llengua, jo crec que com és cooficial, almenys en una part, jo hauria de tenir
si
el dret a expressar-me.
Si
vas a Fraga, que és la franja catalana aragonesa...
Doncs no, hem de parlar en català.
No, allà has de prendre el cafè amb espanyol.
És un tema econòmic.
Bueno, parlem del Camps, va, i fem una posició. Queden 5 minuts.
Jo volia parlar del Camps, però deixa'm fer una...
El que tu vulguis.
En això que has dit, em sembla que aquest senyor que van atonyinar és advocat.
Sí, ho ha denunciat ja.
Sí. I aleshores, al veure el camí que portava, la roza que portava allò, va agafar i va dir, bueno, ja parlaré espanyol. I tot i així, I va tenir greus conseqüències, perquè jo al començament pensava, bueno, deu ser d'aquells arrauxats que no cedeix de cap manera, els hi ha tocat la pera.
Però és que no té per què ser arrauxat, no, 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 és que el qualifiques d'arrauxat i no.
Sí,
home, un home que exigeix i compleix amb els seus deures.
Exigeix, però els teus deures els exigeixes fins a cert punt. Però és que ell es veu que al final el que ha fet ha sigut això. O sigui, que va parlar, diu, bueno, ja els hi parlaré espanyol si tant se'n preocupen.
Va prendre nota, però, de les identificacions i ha presentat el cas davant de la justícia.
Sí, i d'allò, val.
A veure en què queda, que aquesta és l'altra, però vaja.
Vinga.
Parlem
seran
del camp.
Seran sancionats, m'imagino que tampoc no han matat a ningú, vull dir, seran
home,
sancionats.
Home, jo que crec que et puguin pagar per parlar una llengua, vull dir, és que sí. Jo no entenc com aquesta gent
perdona,
et pot dedicar a ser guàrdia civil.
Perdona, però tu és molt jove que a la nostra època... No crec que hagi sigut per parlar una llengua,
sí, serà per el que s'hagi. Has llegit el cas? Has llegit el cas? Et recomano que llegeixis el cas que ell va explicar al Punt Avui aquest diumenge i a partir d'allà fes la teva valoració. Una persona que va a un control, parla en català i li diuen que parli, sisplau, en espanyol i que no parli en polaco, l'agafen, se l'enduen a una habitació i l'emprenyen, el peguen, la amenacen i li diuen que no parli polaco, fins i tot quan es va passar el castellà davant de la situació sí. Que es va trobar. Si bueno, això
ha,
no és perquè aquesta
càmeres,
gent deixi d'exercir com a guàrdia civil, ah, no ens hem de refiar de la versió d'aquesta persona, no?
Bueno, hi haurà la versió de dues bandes, o perquè sí, només me n'haig de refiar d'una, només faltaria
no,
ara,
sí,
només me n'hagués de creure una.
Molt bé, vale, bueno, vale. Canviem de tema, camps.
Que
tenim 3 minuts.
Jo tinc apuntades aquí la sentència, em sembla incomprensible. No em sembla tan incomprensible com que el jurat popular triat a València, tenint en compte que a València hi ha un percentatge molt alt de senyors del PP, m'imagino que per les mateixes regles homotètiques ha passat el que ha passat. Crec que és una incomoditat pel PP que el Camps hagi estat declarat no culpable. És una incomoditat perquè ara ja serà, com dèiem l'altre dia, com el gerro xinès. Que el gerro xinès...
Cap recurs encara, aquesta sentència?
Sí, cap recurs al sí, sí. I a lo millor, recorreran. I bé, aquestes són les coses que jo volia dir, el que jo penso. Més aviat els... Jo crec que més aviat els agradaria que es trenqués el gerro xinès per no haver de col·locar-lo.
Jo ja diria només una cosa, i és que el nivell cultural del jurat ja es nota amb el que han fet en falta de fotografia, que és que claven venjança a Déu. Faltes d'autografia per espanyol, tu.
Sí.
On també baixa, vols amb altes, i faltes d'autografia. Això demostra el nivell cultural que voten, pues, perquè sí. Jo no sé, el sistema de jurat espanyol s'ha d'exigir almenys un nivell cultural que no...
Ai, això va contra les dius moltes vegades.
Difícil,
quan...
sí.
Aviam, jo,
no, senyor, no, senyor,
algun
no, senyor.
Jurat, diguem-li, se li ha de demanar sentit comú.
Bueno, però si no tenen sentit propi, val més que pleguin,
no
tu.
Ha de saber, no han de conèixer ni les lleis, ni
home,
han
que
de
un
ser...
jurat, que són 9 persones, facin falta de fotografia, això vol dir que el nivell
mira,
mig, perquè només
la
hi hagi un que sàpiga escriure,
de persones
un,
que van a la, que
ja
van a la universitat, la majoria de persones que van...
No,
te n'ensenyaré, fins i tot...
A la universitat no t'ensenyen a l'ortografia, t'ensenyen al col·legi.
No, però et diré que arriben amb faltes... I te n'endiria fins i tot de periodistes de falta d'ortografia, vale? O sigui que...
Home, si féssim un control ortogràfic, podríem riure.
Si aquesta és...
En general.
Bueno, i llavors jo el que penso, digues. I ho crec d'aquesta manera, és que el judici per 4 trajes i tal, ho trobo una aberració, tot ha costat el judici per un tema d'aquests. Jo, si hagués d'encausar Camps, l'encausaria per la situació amb la que ha deixat València.
Déu-n'hi-do, ha deixat un
desert.
És que
per mi no hi ha color. És que per mi no hi ha color, per el tema dels trajes, bueno, m'agradarà saber qui no ha rebut, qui no un bolso,
bossos,
qui no ha
bossos
rebut...
Bossos de la Prada
bueno,
i de Louis Vuitton, com
però,
la Bàrbara...
Però us penseu que aquí a Catalunya
Barbara.
No, eh?
Sí,
que,
també.
O sigui,
Barbara,
no, no sé què d'ingenius, vale? Ara, a mi, que els demanessin responsabilitats per la situació econòmica que han deixat, per això sí... Però per 4 trajes baix.
Ara, els dos que es van declarar culpables deuen estar quedat amb una cara
amb el cul a l'aire.
S'han quedat com uns ninots.
Per cert, molt breument, sí o no, jurats populars, en general, sí o no a l'hora de jutjar?
No.
Jo demanaria més un jurat especialitzat.
No.
Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Lourdes, Pasqual i Narcís. Molt bon dia als tres, butlletí i magazín.